Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges. Temps de fer prèvia com tots els divendres, de cara ja amb aquest cap de setmana i abans no ens arribi el darrer parèntesi de la temporada, el de les vacances de Setmana Santa. Els saludem ben cordialment en aquest divendres, 12 d'abril de 2019. Per fer prèvia, com els dèiem, d'aquest darrer cap de setmana esportiu abans de la Setmana Santa, en futbol, vaja, és la notícia d'aquests últims dies, aquesta fusió entre la Unió Esportiva Sitges i la Joventut Ribetana, que ja té alguns noms propis, els que va anunciar ahir el club pel que fa a l'estructura tècnica de la temporada que ve. Els ho comentarem en uns instants, en una jornada, la número 29, a tercera catalana, en què precisament els dos equips de la Unió Esportiva Sitges juguen fora de casa. Aquest diumenge, a les 12 del migdia, amb el primer equip visitarà el camp del Riu de Villes. Hi ha una estadística força favorable als sitgetans, i és que, almenys les tres últimes temporades, el Sitges ha sumat els 3 punts en la seva visita a Sant Pere de Riu de Villes. Tots dos conjunts empatats a 45 punts. Mentre que amb el Sitges Sobrense jugarà també diumenge al migdia. Ho faran a partir de les 12:10 al camp de la Florida de l'Hospitalet, un conjunt que, a dia d'avui, s'està jugant la permanència. D'aquí uns momentets en parlarem, però el juvenil A de la Blanca Subur es juga de nou el seu ser o no ser a la preferent. Després de la derrota de l'altre dia aquí amb el club de futbol Vilanova per 2-3, els homes d'en Josep Pasqual, que necessiten guanyar sí o sí aquest diumenge en el camp de l'Amposta. Tot el que no sigui guanyar ja és gairebé acomiadar-se de la preferent. Hi ha poquetes opcions encara, però hi són, i matemàticament suposo que ja ens hi hem d'aferrar. Diumenge a les 10 del matí, aquest Amposta Blanca Subur de la juvenil preferent. També una jornada interessant a la primera catalana d'hoquei patins, perquè el club Patí Sitges, després de perdre aquí a Pinsbens amb el Reus Deportiu, visita aquesta nit, a partir de 2:15, la pista del Vendrell, un altre dels rivals directes en la lluita per ocupar una d'aquestes primeres 5 places, les que donen dret a disputar el playoff d'ascens a Nacional Catalana. La cita, com dèiem, serà avui a partir de 2:15 al Vendrell. Més coses al rugby. Ens porta un cap de setmana de finals a la Foixarda, demà dissabte, durant tot el dia. Malauradament, ens sap greu no poder tenir cap equip del Rugby Club Sitges disputant cap de les finals. Malgrat tot, l'actualitat del rugby ens deixa alguns noms propis i ens hem de felicitar, crec que tots plegats, el de Segundo Urraza, jugador del sub-18, que està hores d'ara concentrat amb la selecció espanyola per afrontar l'europeu a Kaliningrad, a Rússia, al llarg d'aquesta propera setmana. I també dos noms més de la cantera del Rugby Club Sitges, Arnau Capdevila i Lucas Valentí, que han estat convocats amb la selecció catalana sub-14 per poder disputar el campionat autonòmic Astúries. Quatre i quatre minuts de la tarda. D'aquí uns moments en comencem a fer prèvia de tot plegat. Avui que tindrem ocasió de saludar Francesc González, president de la penya d'escacs del Casino Prado, i Adrià Comí, jugador del Sitges Sobrense. Comencem.
Arriba la setena jornada de futbol femení el pròxim dia 1 de maig. Si ets una noia d'entre 6 i 14 anys i vols iniciar-te com a jugadora o millorar aspectes del teu joc, hi estàs convidada. 15 seus a tot Catalunya. Tria la teva i amb inscripció gratuïta. No ho dubtis, l'1 de maig vine a la setena jornada de futbol femení. Inscripcions i més informació a futbolfemení.com. Federació Catalana de Futbol. Orgullosos i orgulloses de donar suport al futbol femení català.
012. La Generalitat al teu costat. Què és l'IDECAT? Per fer tràmits en línia o bé per relacionar-te amb l'administració, l'IDECAT és la solució. Acabeu de ser pares i voleu sol·licitar els ajuts a famílies amb infants? Ara amb el certificat digital IDECAT podeu demanar-ho per internet i consultar-ne l'estat. Necessites una cèdula d'habitabilitat de segona ocupació? Pots donar-te d'alta a l'IDECAT mòbil i fer tràmits a l'instant mitjançant una contrasenya d'un sol ús que rebràs al mòbil. Sol·licita el certificat o dona't d'alta a l'IDECAT mòbil. Troba més informació a idecat.gencat.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Ara mateix, a 4 i 6 minuts de la tarda, comencem ja desgranant aquest cap de setmana esportiu. El darrer, abans no ens arribi les vacances de la Setmana Santa, per tant, ens trobem davant del darrer parèntesi de la temporada esportiva, la 2018-2019. Comencem parlant de futbol base, ho dèiem ara fa uns moments, el juvenil A de la Blanca. Només li val la victòria en aquest diumenge al Camp de l'Amposta si vol tenir encara alguna petita opció de poder evitar amb el descens i per tant perdre amb aquesta preuada preferent. Jugarem diumenge a partir de les 10 del matí al Camp de l'Amposta, ja ens ho deia el Cano, el Josep Pasqual l'altre dia, ens obligaran a matinar perquè el partit, repetim, és a partir de les 10 del matí. Comentem tot plegat en companyia d'en Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Hi haurà que matinar aquest diumenge?
Pues sí, o abans.
Per això.
Perquè hem de sortir 6 i mitja, 3 quarts de 7 com a molt tard, o sigui que
sí.
Tocarà matinar.
Jo no sé si és una mala jugada o què, però, en fi, posar un partit a les 10 del matí, vaja.
Té pinta, eh? I perquè no ho poden posar més abans, perquè tenim més de 100 quilòmetres,
sí,
si
sí.
No, segur que ho posen.
Aquests hauran pensat, els farem llevar ben d'hora i que arribin una mica adormits, però bé, en qualsevol cas, com dèiem, Isidre, deixant davant d'aquesta qüestió, a l'equip només li val la victòria. Tot el que no sigui guanyar és gairebé dir adéu.
4 victòries i res del que feien els altres.
Sí.
Mateix estem a 5 punts de la salvació, però clar, sempre i quan aquests no aconsegueixin cap més.
És evident.
Està complicada.
Està pelut, però mentre les matemàtiques
donin
aquesta opció...
Si tu poden analitzar i combinacions i tot això... Ja veurem, però nosaltres hem de guanyar-ho tot.
És evident.
I després. Ja farem les combinacions possibles. Primerament hem de fer nosaltres la feina, si no, no esperem que els altres ens la facin.
És obvi. Quan quedaven 6 partits, el Josep Pasqual deia hem de guanyar 4 d'aquests 6. Ja estem davant d'aquests 4 i ara ja és caixa o faixa. Són els 4 que queden i els 4 que s'hauran de guanyar. Amposta, Ascó, Reus i Sant Ildefons. No ho he dit per ordre, però en qualsevol cas aquests són els rivals que els hi queda a la Blanca abans no arribi l'últim dia de la competició. Amposta, Blanca, Subur, com dèiem, aquest diumenge a partir de les 10 del matí. Pel que fa a la resta, Isidre...
Doncs pues mira, el juvenil B també se jugarà diumenge a Pinsbens a les 4 i mitja contra la Granada. El cadet A també diumenge a Pinsbens a les 12 i mitja contra la Fundació Atlètic Vilafranca. I el cadet B també diumenge a les 11:45 al camp del Mascatarro. En categoria infantil, l'infantil A ens juga demà dissabte a les 12 i mitja al camp del Gelida. El B jugarà a Pinsbens demà dissabte a les 6 de la tarda contra els Sitges. I el C també demà dissabte a les 9 del matí al camp del Vilanova i la Geltrú. En categoria Levin, l'Alevin A demà dissabte a les 4 i quart al camp de la Fundació Cornellà. El B ens jugarà demà dissabte a les 4 i quart a Pinsbens contra la Noia. El C també demà a Pinsbens a les 4 i quart contra el Basel Lèrdola. El C també demà a les 9:45 al camp del Ribes i finalment l'E ens jugarà també demà a Pinsbens a les 12:30 contra el Basi Vilanova i la Geltrú. En categoria Benjamí, el Benjamí A jugarà a Pinsbens a les 12:30 demà dissabte contra els Sitges. El B demà dissabte a les 10 del matí al camp del Canyelles Associació Esportiva. El C a Pinsbens a les 11:15 contra el Cubelles. I finalment el D també demà dissabte a les 9:30 al camp de la Granada. I per començar la jornada com cada dissabte, a les 10 ens jugaran els Promeses i a les 11 els Pitufos.
Doncs tot això és el que tenim per davant pel que fa amb els equips de la Blanca. Isidre, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé. A l'Isidre no el podrem saludar dilluns que ve, per tant, desitjar-te que tinguis una bona Pasqua.
Gràcies igualment a tothom.
Vinga, bona tarda.
Adeu.
We'll be right back. 4 i 11 minuts de la tarda. Seguim repassant més futbol base. En aquest cas, els partits que jugaran tant demà com demà passat els equips de la Unió Esportiva Sitges. Comencem pels seus dos juvenils. El juvenil A, que jugarà amb el camp del Cubelles, ho farà demà dissabte a partir de les 3 de la tarda. I el juvenil B, al camp del Mascatarro, també dissabte, demà, però a 2:15 del migdia. Els cadets, un juga fora i l'altre a casa. El cadeta és el que juga fora, ho farà amb les Comes, al camp de l'Igualada, demà dissabte a 3:15 de la tarda. I el cadet B és el que jugarà amb aquí a Aiguadols, s'enfrontarà al base Torrelles diumenge a 4:45 de la tarda. En categoria infantil, l'infantil A juga davant el Futbol Club Sant Boià, ho farà demà dissabte amb aquí a Aiguadols a 6:45 de la tarda. L'infantil B és el que juga al Nou Pinsbens davant l'infantil de la Blanca demà dissabte a les 6 de la tarda. I l'infantil C juga amb aquí a Aiguadols davant l'Igualada demà dissabte a les 5. Pel que fa als equips alevins, l'Alevi A juga davant l'Igualada amb Aiguadols diumenge a la 1, també juga a casa el B davant el Capellades demà dissabte amb 1:45, l'únic que juga fora és l'Alevi C al camp del Viladecans diumenge a 11:15 del matí. El D, l'E i l'F juguen tots tres aquí a Aiguadols. El D rep els Subirats diumenge a la 1, el E al Òdena el diumenge a les 10 i també diumenge a les 10 aquí a Aiguadols l'Alevi F s'enfrontarà a la penya jove de les Roquetes. Finalment, en categoria Benjamí, el Benjamí A s'enfrontarà amb el Manresa, aquí a Aiguadols, diumenge, a 2:15 del matí. El Benjamí B també té derbi amb el de la Blanca, el Nou Pinsbens, demà dissabte a 12:00 del migdia. El Benjamí C rep el base Vilanova, ho farà aquí a Aiguadols, dissabte a 12:00. El Benjamí D juga amb el camp del Calaf, diumenge a 9:00 del matí. Uns altres que hauran de matinar i molt per jugar, com dèiem, al camp del Calaf. El Benjamí E va més a la vora, va a les Roquetes per enfrontar-se amb la penya jove demà dissabte a 4:45 de la tarda. I finalment el pre-Benjamí, que en rebrà el Òdena demà dissabte amb aquí a Aiguadols a 1:15 del migdia. Parlem també de futbol femení de la segona divisió en el seu grup primer, jornada número 24 amb el primer equip femení del Sitges Sobrense, que visita aquest diumenge a la tarda amb el camp de l'Sporting Gavà 2013, amb el camp de futbol Can Tintorent de Gavà, com dèiem, aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda. Els altres dos equips, el cadet, per exemple, juga al camp del base Marc Bartra, al camp d'esports municipal Palau i Rebessó de Sant Jaume dels Domenys, demà dissabte a partir de les 3 de la tarda. I l'únic que juga aquí a casa és l'infantil de segona divisió, també en partit de la jornada número 24. En rebrà el Club de Futbol Vegas, el municipal d'Aiguadols, aquest diumenge a partir de 11:45. És gairebé 4:45 de la tarda. El món del rugby ens porta aquest cap de setmana la gran final de la divisió d'honor catalana Vueling al camp de la Foixarda, la final que disputaran Gòtics i Barça Blau a partir de les 11 del matí. Malauradament, recordin, el Rugby Club Sitges no podrà defensar el títol, és encara el vigent campió, va quedar eliminat dissabte passat davant el Barça Blau. Gòtics i Barça, per tant, gran final de la divisió d'honor catalana a partir de les 11. Un cop finalitzi amb aquesta final entre Gòtics i Barça, es jugaran la resta de finals de les diferents categories. Per exemple, amb les 2:20, la final de la primera catalana sub-16 entre el Sant Cugat i el Barça. A partir de les 3, final de la primera catalana sub-18, que jugaran el Sant Cugat i la Santboiana. A partir de 4:45 de la tarda, final de la Copa Primavera amb categoria femenina, que jugaran el GEC de Girona i el Castelldefels. Recordem, i fem aquí un petit parèntesi, que la final de la Copa d'Argent la jugarà el Rugby Club Sitges i el Gòtics, però el 4 de maig, el dissabte 4 de maig, aquí al camp de Santa Bàrbara. La Copa Primavera, final d'or, la disputaran, com dèiem, aquest dissabte a la Foixarda, el GEC de Girona i el Castelldefels a 4:45. A 6:15, més finals, la final sènior de primera catalana que jugaran el Cocodrils i els Senglars de Torroella. I, finalment, a partir de les 8 del vespre, la final sènior de segona catalana que jugaran el Químic, el segon equip del Químic, davant el Vegas Rugby Club. Parlant de rugby, com els hem abordat tot just en començar aquest temps de prèvia esportiva, el jugador del Rugby Club Sitges, Segundo Urraza, disputarà amb la selecció espanyola el Campionat d'Europa Sub-18 que tindrà lloc a Kaliningrad, a Rússia, des d'avui mateix fins al divendres de la setmana que ve, fins al dia 21, fins diumenge, dia 21. També els jugadors del Rugby Club Sitges, Arnau Capdevila i Lucas Valentí, han estat convocats per formar part de la selecció catalana sub-14 que aquest cap de setmana disputa amb el campionat autonòmic a Avilés, Astúries. Catalunya, concretament, disputarà la fase de grups enfrontant-se a les Balears i a Castella i Lleó. Un quart i gairebé dos minuts de 5 de la tarda i fem aquí un petit encaix del món dels escacs perquè el primer equip de la penya d'escacs del Prado, com ja vàrem apuntar dilluns, tornarà a jugar a la primera divisió nacional l'any vinent. El passat cap de setmana, els sitgetans que van imposar-se amb la gran penya de Vilanova per 7-3 i van aconseguir, per tant, la permanència. Una temporada més, gairebé, com es diu en aquests casos, salvats en el darrer instant. Tenim al telèfon el president de la penya d'escacs del Prado, en Francesc González. Francesc, molt bona tarda.
Bona tarda, Pitu.
Bé, d'entrada, felicitats, una més.
Moltes gràcies.
Un any més. Salvats per la campana.
Salvats per la campana, com molt bé dius. Bueno, cada any estem al límit i al final aconseguim... posar el nostre millor equip, i la lògica s'imposa. I l'any passat ja vam guanyar Granollers, i aquest any hem guanyat a la Gran Penya a casa.
Sí, la Gran Penya, que no oblidem, havia jugat una eliminatòria prèvia.
Sí, abans, la Gran Penya...
Abans de jugar aquest partit amb vosaltres, i per tant, Perfecte. Bé, es van trobar amb un equip, en aquest cas, que no volia perdre categoria, com és la Penya d'Escacs del Prado.
Sí, i en els escacs saps tu que aquí no s'imposa el factor campo i el factor... tiempo, i tot això vull dir que els gelos manen la seva llei, i nosaltres teníem més gelos, i quan vam aconseguir posar els de primers de la llista, pues la lògica es va imposar i vam poder guanyar.
Es veu imposar per 7-3 sense perdre cap partida.
Sense perdre cap partida, jo penso que ells potser no s'ho esperaven, però bueno, vam ser superiors, vam perdre cap partida, vam guanyar 4 partides, vam empatar 6, i com deia, la lògica es va imposar.
Bé, en aquest cas, tot plegat ens ha portat aquest partit final entre vosaltres i la Gran Penya de Vilanova, que és un altre dels clàssics, no?, dels escacs d'aquí, de la comarca del Garraf.
Pues sí, la Gran Penya té un bon equip, ha aconseguit fer un bon equip, i altres anys ens ha creat més dificultat. Aquesta vegada no va ser així, però tenen un bon equip, evidentment, i bueno, les coses s'han de resoldre a la partida, no? Vull dir, no és tan fàcil, com sembla, no? Després.
Decepció, per tant, pels vilanovins, alegria pels sitgetans, perquè, bé, la Gran Penya lluitava, en aquest cas, per pujar i vosaltres per no baixar. En fi, és aquesta situació, Francesc, que s'ha anat repetint gairebé cada any.
Jo penso que hem de fer una reflexió, ja t'ho he dit alguna vegada anterior, de fer una reflexió perquè no és normal que hem de patir tant, i és perquè si tu mires la nostra llista de jugadors és per pujar de divisió d'honor, però a la veritat els jugadors no poden venir per compromisos diversos, i al final pues, sempre fem equips que no són el millor de la llista, hem de ficar jugadors d'altres equips inferiors i això ens passa factura, i ja són masses temporades així, i potser haurem de fer un replantejament, perquè vull dir, bueno, hem de fer una reunió junta i valorar-ho,
ja.
Perquè el que no pot ser és estar patint cada vegada d'aquesta manera. Estan al límit.
Evidentment. Alguna idea així que pugui sorgir en aquests moments?
De moment encara no. Hem de parlar amb els jugadors,
sí.
Els podem deixar expressar la seva opinió. Si hi ha jugadors que jo fan molts i molts anys que juguen amb nosaltres, doncs hi volem dir la nostra visió del tema que tenim, del problema que tenim, i de veure què diuen, i segons el que responguin, doncs, bueno, així decidirem. No?
Recordem, Francesc, que a dia d'avui la penya té 3 equips sèniors.
Sí, 3 equips sèniors i 3 equips juniors. Els equips juniors van la mar de bé, no hi ha cap problema, al contrari, tots són pros i violes, però els equips sèniors tenim pocs jugadors molt, molt veterans ja, i bueno, i que la veritat, pues, per múltiples problemes seus, pues, no ens aconseguim mai que puguin jugar els primers de les llistes respectives, i així ens veiem, no? Vull dir,
sí, sí.
Llavors aquests equips potser haurem d'eliminar a un, no sé, ja veurem. Tenim que parlar amb la Junta,
sí, ara tu...
sense apassionament i...
Evidentment, evidentment.
I a partir d'aquí ja veurem.
Ara gairebé t'ho volia dir, no? Vull dir, probablement una de les solucions se passi per reduir el nombre d'aquests
sèries. Bueno, potser, si tens menys equips, doncs pues, clar, els mateixos jugadors tens més disponibilitat, no?
Uh-huh.
Una altra solució és dir, bueno, a veure, quins jugadors, perquè parlem a tot, que diguem al primer equip, no? Vull dir, quins jugadors del primer equip poden pels seus compromisos, jugar assíduament cada setmana, no? I perquè aquest és el plantejament, no? Vull dir, si no poden precisament jugar cada setmana,
sí,
doncs és... faran pensar altres alternatives, no? Vull dir, de moment... Entens?
És com es diu, s'ha de començar fent un plantejament de mínims, no? Suposo, escolteu.
Clar, és que el primer equip, és el primer equip. Els problemes que té el primer equip per poder ficar jugadors de la llista dos que estan al capdamunt, vull dir, ens obliga a fer un efecte dominó.
Uh-huh.
El segon equip té que patir perquè té que posar els seus millors jugadors amb el primer equip.
Clar.
El tercer equip té que patir perquè ha de posar els millors jugadors per al segon equip que ha deixat les passes lliures i així el veiem, no? Vull dir, i això ja portem aquí 3 o 4 temporades així. I, bueno, vull dir, no pot ser, vull dir, m'entens? Vull dir, no.
Sí, perquè al cap i la fi, aquí, evidentment, els protagonistes, els grans protagonistes de tota aquesta història són els jugadors, i clar, no pot ser que estiguin cada temporada patint, no?, perquè tampoc és qüestió d'estar patint.
Jo, escolta'm, de sentar-nos i parlar-ho, vull dir, escolta'm, realment, vull dir podeu realment respondre cada setmana pels problemes que siguin de vostre, vull dir, cada setmana durant 9 setmanes seguides, quan diu 9, 18, perquè ja pot haver-hi algun problema un dia, però podeu respondre si no. Doncs en base al que diguin farem, però
clar,
no ens volem precipitar, ens volem deixar que ells diguin la seva opinió, la seva, com ho veuen, perquè avui ja et dic, durant molts anys ens han tirat el carro, tampoc podem ara prendre una decisió esbojarrada, m'entens? I vull dir, volem meditar-ho tranquil·lament i que ells juguin els que diguin, a veure com ho veuen, no?
És evident, és evident.
Opinió, no?
Es podria aconseguir, no sé, Francesc, un bon equip per fins i tot plantejar-se de pujar de categoria o no? O...
Sí. Tenir els dos jugadors assíduament,
sí.
Quan dic assíduament vull dir
sí, amb una constància,
cada setmana pràcticament,
mm.
Pues jo no sé si puja o no, però expectatives de quedar millors capdavanters segur, el que passa és que el problema és que la veritat tenim mig equip, i llavors aquest mig equip el que ens fa, perquè cada vegada és que passa que la primera divisió d'ara és l'antiga divisió d'honor de fa 3 anys, hi ha hagut una migració de jugadors del País Hotelès,
ja.
I països sud-americans que tenen molt bon elo,
uh-huh.
i pel que sigui venen aquí, no? I s'estableixen aquí, i clar, com són jugadors, no dic professionals, però tenen gelos eficients, però busquen equip i reforcen aquests equips. Aquest equip que els hi paguen, nosaltres no paguem perquè no és la nostra política,
uh-huh.
ni tenim diners per fer-ho. Clar, què passa? Que cada vegada trobem en equips més bons. Què passa? Que la primera divisió d'ara és quasi la divisió d'honor de 4 anys. Vull dir, ara jugadors, quan juguem jugadors de la primera divisió, estem jugant amb jugadors que tenen uns d'ells més que els nostres, doncs per aquest tema que t'estic dient, i clar, això es posa en franca desavantatge.
Uh-huh. En qualsevol cas, Francesc, en qualsevol cas et volia dir, ara és un bon moment per plantejar això que comentes, bàsicament perquè saps que tens una bona pedrera, també.
Perdona?
Que tens una bona pedrera.
Home, i tant, el que passa és que la pedrera que tinc, el que destaca més té 14 anys.
Clar, està lluny, encara està lluny de poder competir en categoria sènior, però vull dir que saps que tens una base molt, molt sòlida i molt, molt, molt
sí,
maca.
Això em fa pensar que la política del club és bona.
Sí.
La política del club és tenir pedrera, tenir una escola potent,
uh-huh.
els jugadors júniors van destacant, van pujant, van millorant elo, però va ser un camí llarg, és un camí que a curt termini no donarà resultats.
Uh-huh.
Perquè aquests jugadors han de madurar, han de fer uns anys i d'anar pujant elo, i d'aquí una expectativa que jo no sé dir-te, no te la sé mesurar amb anys, però arribarà un moment en el que aquesta pedrera, si no es trenca, doncs vull dir, arribarà a poder suplir aquest coratge de mi mare.
Uh-huh.
Vull dir, amb molts equips d'escacs, i com tot arreu, són cicles. Vull dir, ara hi ha un cicle, hem tingut un cicle, vam tenir un cicle amb el Jordà, si te'n recordes,
sí.
Era un home que era un apassionant dels escacs,
sí, senyor.
I van ser un cicle de flors i violes, després va haver-hi un ball de làgrimes, després hem estat aguantant com hem pogut a l'estandarte, no diguéssim, i ara doncs, tornem a tenir una mica, estem al límit, no? Vull dir, estem al límit de tenir que canviar de cicle, no? Vull dir,
uh-huh.
I clar, i com la pedrera que tenim, que penso que és l'aposta del club, i és la bona aposta, encara està molt lluny per poder arribar a cobrir a curt termini aquests equips, aquests llocs, doncs vull dir, tenim que esperar, seguim aquest camí, i intentar de mentrestant, doncs vull dir, trampejar a veure fins que arribin aquests jugadors a tenir un nivell que puguem posar-los en el segon o el primer equip.
Bé, parlant dels més petits o dels més joves, en aquest cas, recordar que aquest cap de setmana comença el campionat de Catalunya d'edats, que es farà a la Pineda de Vilaseca, amb pel que sabem, amb un bon nombre de jugadors inscrits, fins a 543, que és un rècord de jugadors inscrits, fins al dia 18.
I de la penya tenim 15 jugadors, els de l'any passat, i, bueno, i tenim unes certes il·lusions que facin en cada un amb el seu tram d'edat
un bon paper.
Un bon paper en aquesta final. I, bueno, això ja és l'antesala, no sé com dir-ho en català.
Sí, l'avantsala, sí. L'avantsala, diguem-ho així.
Els que destaquin aquí en el campionat d'Espanya, com va passar l'any passat, m'entens?
Exacte. Bé, recordem que són categories que van des dels sub-8 fins als més grandets, en aquest cas els sub-18. Bé, doncs, tota la sort per aquests 15 jugadors de la penya que aniran a defensar, doncs, el nom de Sitges, en aquest campionat de Catalunya d'edats a Vilaseca.
Moltes gràcies. Esperem que facin un bon paper.
Molt bé.
Per això ens estem volcant en dins,
Molt bé. Dues coses per acabar, Francesc, que també que tenen molt a veure amb els escacs dels petits. Sitges, que, com ja vàrem recordar anteriorment, en una antiga conversa amb tu, Sitges serà una de les seus d'aquest torneig calculín.
Sí, és un torneig molt prestigiós, que cada any agafa més volada, que precisament aquest any només hi ha tres subseus de Catalunya, tres només, i un al sud de França, ja s'ha internacionalitzat, i una de les tres subseus catalanes serà Sitges.
Perfecte.
I que pensem que és una aposta, una forta aposta perquè Sitges doncs estigui present en aquest torneig que té molta volada, i que jo penso que en el futur fins i tot podria ser una espècie de lliga catalana, no? Autonòmica. Autonòmic júnior, no? Vull dir que,
perfecte.
Que tenim...
Aquesta una, i l'altra, és el mes que ve, el proper 11 de maig, Sitges també acollirà aquesta tercera edició del trofeu Judit Grau, per a jugadors de categories sub-6 fins a sub-15.
Exacte. El nostre company Carles Grau,
sí,
que és un mecenes dels escacs de nens, doncs, vull dir, ens està ajudant i recolzant, i tinc fa molta il·lusió fer aquest torneig, que la seva filla és la que patrocina.
Perfecte.
I, bueno, nosaltres estem volcats perquè, vull dir, aquests nois, que precisament molts d'aquests jugaran a calculín, i esperen que el dia 11 ens puguin acompanyar amb un torneig que serà molt maco, i que després culminarà amb el sopar de cloenda que fem cada any, i fem 12 sopars.
Perfecte.
El dia 6 de cloenda, aquest any, el dia 11 serà el torneig del Grau,
sí,
de Carles Grau, el Judit Grau, com tu dius molt bé, la seva filla, i després el sopar de cloenda de la temporada.
Molt bé, doncs serà sens dubte un gran final per aquesta temporada que està a punt de finalitzar, i nosaltres que volem agrair especialment al Francesc que ens hagi pogut atendre una vegada més. Per cert, acabo. L'última, anecdòtica si vols, el vostre gran amic Òscar Stover, nou president del Gremi d'Hostaleria, per tant...
Sí, flamant.
Molt bé.
Està molt content, jo sé que està molt content.
Ui, tant.
Que t'ha avalat perquè vull dir aquest càrrec, doncs clar, imposa molta feina i...
Molt bé, molt bé.
I no li, jo sé de bona tinta que els protagonismes no li agraden,
no.
Però bueno, li toca ballar aquest ball i l'ha de ballar, no?
Sí.
I l'Òscar és un gran amic i un gran impulsor i una gran ajuda per la penya. Tant ahir el dia que vam contactar amb ell, perquè realment, vull dir, va ser una verdadera troballa.
Perfecte.
És el que he comprat moltes vegades, tu.
I tant, sí. Doncs així acabem, Francesc, moltíssimes gràcies, com dèiem, per atendre'ns una vegada més. Que vagi molt bé tot.
Com sempre, per reunir-nos amb nosaltres.
Gràcies, adeu-siau.
Bona tarda, adeu-siau.
Bé, gairebé acostant-nos a 4:45 de la tarda, en conversa amb Francesc González, el president de la penya d'escacs del Casino Prado. El primer equip ha salvat la categoria in extremis en aquest derbi davant la gran penya, i ara, com ens deia el propi Francesc, caldrà aquesta reflexió per veure què es fa de cara a la temporada que ve, bàsicament per evitar doncs, aquests patiments fins a cert punt innecessaris que cada temporada condueixen l'equip a estar jugant aquest play-off de permanència. Deixem els escacs, anem al futbol. Sens dubte ha estat una de les grans notícies d'aquesta setmana que estem a punt d'acabar, i és aquesta fusió entre la Unió Esportiva Sitges i la Joventut Ribetana. Una fusió a la qual el soci del Sitges dimarts passat a les instal·lacions d'Aiguadols va donar el seu vist i plau. faltava, per tant, aquest darrer pas, que l'Assemblea Extraordinària dels Sitges corroborés i donés el seu sí en aquesta fusió entre el club i la joventut ribetana. Bé, tant és així que, després de l'assemblea, al cap d'un parell de dies, ahir, per ser més exactes, el club ja va anunciar la que serà nova estructura tècnica de cara a la temporada 2019-2020, és a dir, a partir de la temporada que ve. Tornen alguns noms molt coneguts per tots vostès, com per exemple Manel Rodríguez i Ernest Serra, que seran les dues persones que s'encarregaran de dirigir el primer equip. Torna també un vell conegut, Dani Pujol, acompanyat per un segon encara per confirmar. Dani Pujol serà l'encarregat de dirigir els destins del segon equip, del Sitges Suburense. Més noms propis, el de José Luis González Abenoja. Aquest ja porta unes quantes temporades, continuarà amb el càrrec de tècnic de porters. I afegim aquí un altre nom, el d'Àlex Villalgordo, que exercirà de preparador físic. Actualment, Àlex Villalgordo, recordem, està com a ajudant de Josu Julián, el juvenil B del Nàstic de Tarragona. Àlex Villalgordo, per tant, exjugador també del Sobrense, del Vilanova, Vistalegre, entre d'altres, doncs farà el paper de preparador físic la propera temporada, tot sota la supervisió d'Àngel Calvo, com ja ens avançava Jordi Martínez, nou director esportiu a partir de la temporada que ve. Recuperem part d'aquella conversa que els varen passar abans d'ahir amb Jordi Martínez, amb el president de la Unió Esportiva Sitges. Instants després que el soci aprovés aquesta fusió amb la joventut ribetana, el president del Sitges, que bé, ens donava alguns detalls d'aquesta fusió.
Bé, no cal que diguem que estem satisfets, perquè l'assemblea per fi ha aprovat aquest procés de fusió dels dos clubs, i estem contents perquè tot des del mes de, com hem dit aquests dies anteriors, de mes d'octubre, novembre, que vam començar les negociacions, hem pensat moltes hores i no trobem cap punt que fos negatiu per la trajectòria de la Unió Esportiva Sitges d'ara i de cara a futur, perquè bueno, nosaltres mirem sobretot de cara als propers anys, que són lògicament els que venen, i a més perquè són molt importants per la història, volem que siguin molt importants per la història del club. Llavors, la fusió de l'any passat amb el Club de Futbol Sobrense ha portat molta feina, ha estat un any complicat, un any de transició, perquè sabríem que seria així, perquè la història de marca i dos clubs a la mateixa categoria, doncs sabíem que era complicat, però en línies generals i a nivell de social, a nivell de club, penso que ha estat molt bé i que ha sigut un bé per tant pel club com per la població, i estem convençuts que aquesta fusió amb la joventut ribetana també ens donarà més força i més consolidació de club.
Deies que les converses es comencen a produir octubre, novembre. Qui va buscar aquí?
Bueno, jo suposo que no cal que ens amaguem ja massa més. Nosaltres tenim relació comercial amb Acervis, i amb un dinar de treball de publicitat doncs va sorgir la primera pedra, que podíem dir, no? Llavors, a partir d'aquella conversa, que era una reunió de treball per tema logístic de la roba, això, doncs ja es va començar a parlar i vam dir, bueno, doncs mira, hòstia, podem anar segons com vagi a temporada, segons... Clar, en principi, tot ve donat perquè avui dia, està mal que jo ho digui, però és complicat i molt costós en quant a esforç dirigir un club de futbol aficionat amb una base de nanos tan gran com la que tenim. Llavors, allà a la Juve doncs es trobaven, com va passar, igual que va passar amb el Subo l'any passat. Vull dir, hi ha unes persones que dediquen cos i ànima tot el temps possible, però arriba un punt que esgoten, es cansen, perquè no veuen que l'any que ve sigui millor que aquest, no? No s'incorpora més gent, la gent, bueno, ve al futbol més o menys, pues sempre surten les veus del que es fa malament, i això pues va minant, i al final penses, bueno, pues aviam si podem incorporar algú. Costa moltíssim incorporar algú a una junta directiva d'un club de futbol avui dia, i tant com li ha passat al Subo l'any passat, com li ha passat a la joventut ribetana aquest, doncs arriba un punt que la gent diu prou i ja està. Llavors, bueno, aprofitant la bona relació que tenim les dues juntes, doncs això, amb un tema comercial, diguéssim, que era el tema de preparació de les comandes de roba, això, doncs va sortir el tema, i el que en principi va ser un comentari, després es va anar creant, i al final, doncs mira, a data d'avui, doncs, ha arribat a la fi.
No sé si dir que tot plegat és com un matrimoni de conveniència, no? El Sitges surt guanyant perquè tindrà un equip a segona catalana i la Juve també surt guanyant perquè s'incorporarà una estructura ja molt feta com és la del Sitges.
Ni més ni menys. El Sitges esportivament surt guanyant. No pensem que la feina que incorpora això, perquè ja tenim els dos equips, amb la qual no serà més feina. Consolidem esportivament el club amb uns anys que dic que de futur és important que puguem tenir un club, un equip a una categoria superior, i ells com a club doncs, bueno, sabien que tenien el futur que tenien i bueno, venen a un club que amb les seves mancances, sobretot econòmiques, perquè la crisi és greu i no tenim massa calés, però venen a un club que dintre de la situació que hi ha doncs està consolidat i amb un futur important. Tenim una base social de nanos molt important que va creixent, i amb el futur del nou camp doncs esperem que això encara ens pugui ajudar a tenir més nens i consolidar encara més.
Heu parlat de la figura d'Àngel Calvo, que cobrirà la seva segona etapa aquí al club, va haver una primera que no va ser del tot exitosa. Torna en qualitat, ho heu explicat, una miqueta de director esportiu.
Sí, hi ha és una segona etapa, com bé dius. La primera doncs no va acabar malament, i si esportivament recordem, jo aquella sempre me'n recordaré, i ara mateix estic recordant el xut del Pepe Vilalta a Piera al pal. Si aquella pilota hagués entrat, doncs hagués sigut un èxit la temporada, i és una pilota que va al pal. I dintre del pal podia haver anat a fora i a dintre va anar a fora. Bueno, és igual, tema esportiu, va anar com va anar. Sí que és veritat que l'Àngel Calvo i la seva forma de pensar i la nostra, doncs en aquell moment vam pensar que el millor era doncs deixar i tornar-nos a separar els camins, però ara hi ha una diferència transcendental, que és l'equip B. Llavors no teníem equip B, el fet de que com volem que sigui aquest any, sigui el màxim competitiu possible, hi havia un salt massa gran entre el juvenil, que llavors estava a segona divisió, i l'equip A. Llavors això tancava les portes a pràcticament tots els nens, salvo que sortís un nano molt, molt bo, tancava les portes a l'equip A. Ara tenim el B, que com ara l'assemblea hem definit, ha de ser un equip de transició entre els jugadors que apuntin maneres i que tinguin el desig d'estar als Sitges i que siguin de casa, i que lògicament tinguin certes garanties de poder arribar a l'equip A. Llavors la instrucció que se li ha donat al director tècnic, i que ell ha assolit perquè així l'ha plantejat i l'ha acceptat, és fer de vigilant perpètu dels juvenils i de l'equip B, perquè en qualsevol moment l'equip A, i no cal que us repeteixi les baixes que estem tenint aquest any i des de la pretemporada, doncs en qualsevol moment pot necessitar un jugador del B. Llavors l'any passat estàvem molt contents perquè el fet de tenir dos equips sèniors doncs ens podia ajudar a anar fent combinacions de jugadors, perquè sabem els 15 partits que poden passar, això, i vam dir, bueno, doncs amb dos equips, el que no podíem pensar de cap de les maneres és que tindríem la increïble quantitat de baixes que hem arribat a tenir a les dues plantilles aquest any. Esperem aquest any haver complert amb totes les lesions que ens tocaven ja per uns quants anys, i l'any que ve doncs podem gaudir una miqueta d'una temporada normal. I si en un moment donat l'A necessita algun jugador, doncs el B estarà a disposició. Com a necessitat o com a premi, perquè també està parlat de que si algun jugador del B està fent una molt bona temporada, doncs passarà a la com a premi a la seva trajectòria, i algun jugador juvenil passarà al B.
Com els comentàvem, part de la conversa que vàrem mantenir el passat dimarts a Aiguadols, instants després de finalitzar l'assemblea extraordinària que va corroborar el sí a aquesta fusió entre la Unió Esportiva Sitges i la Joventut Ribetana amb el mateix president del Sitges, Jordi Martínez. Per tant, sabuda i coneguda ja amb aquesta nova estructura tècnica de cara a la temporada que ve, és obvi que ni Víctor Doñate ni Xavi Areu seguiran a la Unió Esportiva Sitges la temporada que ve. Víctor Doñate, encara tècnic del primer equip, i Xavi Areu, encara tècnic del segon equip. A poc a poc suposo que anirem coneixent més detalls d'aquesta fusió. Tenim pendent també una conversa amb el nou director esportiu, amb Àngel Calvo, que esperem puguem efectuar dilluns de la setmana que ve, però en qualsevol cas així estan les coses. És, com dèiem, una de les notícies futbolístiques d'aquesta setmana. Però la Lliga no s'ha acabat. Tercera catalana continua en partit de la jornada número 29. El primer equip que jugarà diumenge a partir de les 12 del migdia amb el camp del Riu de Villas. Un Riu de Villas que ara mateix és sisè a la classificació, suma 45 punts amb un balanç de 13 victòries, 6 empats i 9 derrotes. El seu camp presenta uns números de 9 victòries, un empat i 4 derrotes. Allà només hi han guanyat, perquè ens fem una idea, Cubelles, Òdena, Olivella i Ribes. Ve de perdre 2-1 al camp de l'Olivella en l'última jornada, però una dada aquesta molt interessant, i és que amb els Sitges últimament, almenys les tres últimes temporades, se li dona molt bé Sant Pere de Riudebitlles, perquè allà hi ha aconseguit victòries. 1-2 la temporada passada, 0-2 la temporada 16-17 i 0-3 la temporada 15-16. Els grans perills que té amb aquest Riu de Villas té nom i cognom, Adrià Galindo, tercer màxim golejador d'aquest Riu de Villas d'Alejandro Carretero. Adrià Galindo, que suma 25 gols, és, com dèiem, el tercer màxim golejador d'aquest grup 12. Completen aquesta jornada número 29 els partits Capellades, La Múnia, Ribes, Òdena, Moja, Mediona, La Granada, Cubelles, Piera, Masquefa, La Pobla de Claramunt, Anoia, Montserrat, Igualada, Sant Andreu de la Barca i Penya Jove, Olivella. Repassem també la jornada número 29 al grup 10 de tercera catalana per recordar bàsicament que amb el Sitges Sobrense jugarà amb aquest diumenge a partir de les 12:10 del migdia al camp de la Florida Club de Futbol, conjunt de l'Hospitalet, que ara mateix és 15è a la classificació amb 21 punts. Per tant, estem parlant d'un equip amb problemes a la part baixa de la classificació. Problemes, és evident que són els que el porten a dia d'avui a lluitar per la permanència. La Florida, que presenta un balanç de 5 victòries, 6 empats i 17 derrotes. Algunes dades que creiem interessants. És l'equip més golejat, ha encaixat 83 gols, i una altra dada. Va arribar a encadenar fins a 11 derrotes consecutives, de la jornada 8 fins a la 18. El seu camp presenta uns números de 2 victòries, 3 empats i 9 derrotes. Recordem que a la primera volta el Sitges Sobrense ja va sumar els 3 punts en imposar-se per 3-1 a la Florida. De com afronta amb aquest partit i, en definitiva, el que resta de temporada, en parlem amb un dels jugadors del Sitges Sobrense. El tenim ja al telèfon, l'Adrià Comí. Adrià, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé. I vos?
Bé.
Afrontant aquest final de temporada, Adrià, no sé si dir que amb ganes que s'acabi tot plegat o no.
Bueno, ganes, el que se'n diu ganes, se'n tenen moltes, però ja al final ho encares per tu i per l'equip, perquè tenim ganes després del paquet de la temporada.
Està sent complicat tot plegat, Adrià, bàsicament perquè, bé, aquest grup de Z és molt difícil, hi ha equips d'una tipologia molt determinada, i no està sent fàcil tot plegat, com dèiem.
Sí, bé, bueno, ja sabíem quan vam començar aquest grup seria bastant complicat, ja teníem referències, ja havia escoltat en aquest grup, i la veritat és que sí, una temporada bastant complicada, hem anat a jugar camps bastant durs, ho hem anat seguint durant tota la temporada, hem tingut rivals que van anar a insults verbals, agressions físiques, i hem tingut això, un grup que no és una cosa fàcil jugar, però que una seva temporada està bastant positiva. D'ajuntar-nos, xavals, hem juntat des de
Ui, Adrià, et demanaria, sisplau, si et pots moure una miqueta, perquè t'anem perdent i t'escoltem allò entretallat i no...
Vale,
A veure
si m'escoltes ara millor.
Sí, ara sembla que una mica millor.
Bé, ara sí.
Perfecte, gràcies. Escolta'm, comentava una miqueta les dificultats que esteu tenint, no? Perquè, evidentment, jugar contra aquests equips, vaja, ho diré ras i curt, no és agradable, heu hagut de visitar camps molt difícils, però bé, una cosa ha tingut aquest equip, és una bona actitud durant tota la temporada, si heu deixat l'ànima, com aquell qui diu, i al final, doncs, bé, una miqueta el premi és aconseguir, com a mínim, salvar aquest any.
Sí, exacte, és el que dius, després de com ha anat la temporada, o sigui, ja dic, vam començar una plantilla molt jove, gent que portàvem gens anys sense jugar, posar-nos d'acord, o sigui, hi ha molta gent que no es coneixia dins del camp, etc. I a mesura que ha anat avançant la temporada, sincerament, crec que podem fer una valoració, jo crec que no patirem per baixar perquè d'aquesta manera vam tindre el rival directe i vam empatar a un, però crec que no hi haurà problemes per mantenir la categoria. Uh-huh. Després, els aspectes extraestius que ja ens influeixen directament, dels quals doncs, ja no podem fer res. Uh-huh. Bé, tothom sap el passat.
Uh-huh. Bé, com saps, el club es fusionarà amb la Joventut Ribetana, això comportarà alguns canvis de cara a la temporada que ve. No sé, Adrià, com heu rebut aquesta notícia, tu, els teus companys, en definitiva, el vestidor?
Bueno, realment ha sigut un pal bastant dur, perquè és el que dic, portem tota la temporada a competir contra gent... Vull dir, els rivals han sigut bastant durs, voltem un esforç, un treball fet més rere més, i clar, arribar al final de temporada que quedin 8-9 partits i et diguin que el club, o sigui, i més concretament a l'equip que per tant es desfarà, t'ho prens com, no sé, a mi sincerament no m'ha sentit bé, però clar, és al final, saps que passi el que passi, baixis, pugis, mantinguis la categoria, el teu equip desapareixerà. Llavors, clar, ara, en quin àmbit, o sigui, encarem aquests, és el que m'has preguntat al principi de l'entrevista, en quin àmbit, encara, doncs, al final ja és el que dic, entre els companys, i hem dit, doncs, de fer-ho per altres, per disfrutar, per l'esforç que hem fet a més, per l'entrenador, que és el que fem nosaltres, cada entrenament, cada partit, el que ha valorat l'esforç, i realment, doncs, és això, continuar competint i dels partits de temporada. Sí.
Bé, en qualsevol cas, el segon equip com a tal, el Sitges Sobrense, no desapareix, continuarà, però jugant el grup 12 de tercera catalana.
Exacte.
En qualsevol cas, Adrià, això us preocupa, no us preocupa? Què passarà amb vosaltres? És evident que no tots continuareu, perquè, evidentment, quan acaba la temporada és llei del futbol, no? Hi ha els que continuen, els que marxen. Com tu personalment, ja que tinc l'ocasió de parlar amb tu, com planteges la temporada que ve?
Bueno, de moment el meu futur és incert, o sigui, de moment no m'he plantejat si l'any que ve seguiré el club, si prenc un altre rumb, ja què sé, de la meva vida, no sé, no ho he plantejat gaire bé,
ja.
Però ja et dic, dins del vestuari, en quan et puc dir una opinió general, ningú té el futur, o sigui, ningú diu, vale, pues seguiré l'equip o a veure què em diu el club o jo m'aniré a un altre equip, o sigui, de moment no m'ha arribat, o sigui, és relativament recent el que es fusiona l'equip. Òbviament nosaltres entenem que som el tercer equip, que som, en teoria, les peces que més han de descartar, però no sabem. Uh-huh. Tampoc és que és el que et dic, a l'ànim, al vestuari, no és que sigui molt, molt favorable, no sé.
Ja. Uh-huh. S'ho heu pres més, pel que veig, Adrià, com una decepció, no?
Decepció no. És simplement... jo vull partits abans d'acabar la temporada que tinc que comunicar.
Ja.
Que, clar, tu es posiciona... que el teu equip on estàs no seguirà la categoria, que bueno, tota la fusió que han explicat, i tot l'esforç que jo porto fent durant tota la temporada, que ha sigut per res, o sigui, anat a camps, he rebut agressions físiques, realment hi ha camps que sí, que hem disfrutat, però hi ha altres camps que no hem disfrutat res, o sigui, a camps que a ningú li ha de jugar. Llavors, clar, arribes, et planteges els últims 8 partits de temporada i ara què? O sigui, val la pena anar jugant? Val la pena? I al final, doncs, el que et dic, hem de ser nosaltres, els jugadors, seguir patint i respecte a l'entrenador, que és el que ens ha apujat des del primer.
Sí, sí. I una miqueta intentar ser el màxim de professional possible dintre de, entenem per professional, exacte, evidentment, el vostre compromís amb el club. És evident, perquè aquí ningú cobra un euro. Bé, en qualsevol cas, Adrià, diumenge us toca tornar a jugar fora, en aquest cas al camp de la Florida, un equip que s'està jugant, doncs, no baixar. Bé, un altre d'aquells camps difícils.
Complicat, complicat.
Bé, doncs en qualsevol cas s'haurà d'afrontar com un mes i intentar...
S'haurà d'afrontar, sí.
Sí, s'haurà d'afrontar de la millor manera possible i bé, intentant sumar aquests punts que us acabin, de, com deies abans, d'assegurar, no? Per la vostra tranquil·litat, vaja.
Bàsicament són punts d'orgull, perquè ja hem comentat, d'intentar acabar la temporada competint de la forma possible, estar contents entre nosaltres, entre els companys, i doncs una bona temporada. Passi el que hagi passat, eternament.
Perfecte. Doncs Adrià Comí, gràcies per haver-nos atès durant aquests minuts, que vagi tot molt bé i que, malgrat tot, tingueu un digne i bon final de temporada.
És el que esperem. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau. Bé, doncs ha estat prou clar, Adrià Comí no ha sentat massa bé aquesta, ja no la decisió en si, sinó el fet de comunicar-ho amb tanta antelació, segons el propi jugador del Sitges Sobrense. En qualsevol cas, com apuntava Comí, bé, s'haurà d'abordar amb bona predisposició amb aquest final de temporada, malgrat tot, i com dèiem, aquest diumenge amb el camp de la Florida davant d'aquest equip que s'està jugant la permanència. Serà, com dèiem, el camp de la Florida de l'Hospitalet diumenge a partir de les 12:10, completa aquesta jornada número 29 els partits APA Poble Sec Dinàmic Batlló, Terlenca Veterans Catalunya, el Iberia Esquerra de l'Eixample, el Chacarita Carmelo, el Sant Genís Santa Eulàlia, el Gornal Almeda, el Turó de la Peira Cooperativa i el Poble Sec Martinenc B. Ara mateix a 4:52 minuts de la tarda encarem ja la recta final d'aquest temps de prèvia esportiva. Aquest cap de setmana no hi ha jornada amb la Copa Catalunya de bàsquet. La propera serà ja un cop passi Setmana Santa, amb cada setmana del 27 i el 28 d'abril. El bàsquet Sitges, després de la seva victòria a la pista del bàsquet Pia, es va assegurar la permanència en la Copa un any més i afrontarà les tres últimes jornades del campionat jugant dos dels tres partits fora de casa. Queden, per tant, les visites a les pistes del Sant Cugat Negre i el Santa Coloma i el partit, l'únic que li queda aquí a Pinsbens, davant la S. Hores d'ara i quan falten aquestes tres jornades, Ripollet i Badalonès ja estan classificats per disputar les fases d'ascens a Lliga EVA. Resten les altres dues places, a les que aspiren el Picat, Maristes i Santa Coloma. El bàsquet Sitges, recordem, es troba a dues victòries de la quarta plaça i encara té alguna petita opció, molt, molt, molt petita, però encara hi és, de poder assolir aquesta quarta plaça. Opció, però, com dèiem, molt complicada, ja que hem d'estar obligat a guanyar els partits que resten, els tres que resten, vaja, i a més té l'averatge perdut amb un Maristes que ara mateix és qui ocupa en aquest quart lloc a la classificació. De bàsquet encara parlem, perquè hi ha alguns partits a Pinsbens aquest cap de setmana, concretament demà dissabte, per exemple, dir-los que a partir de les 12 del migdia l'equip Premini femení juga contra el Club Bàsquet Tona, com dèiem, demà al pavelló de Pinsbens a partir de les 12 del migdia, i també jugaran aquí a casa el Sots 21, partit de fase de permanència, rebrà amb el Club Bàsquet Pedagogium al pavelló de Pinsbens demà a partir de les 6 de la tarda. Anem al món de l'hoquei patins. A la primera catalana, grup B, a jugar amb la 27a jornada amb el Club Patí Sitges després de la seva derrota. Aquí amb el Reus Deportiu, juga amb aquesta nit a partir de 9:45 a la pista del Centre Esportiu Vendrell. Un Vendrell que ara mateix és sisè a la classificació i que bé, ve de perdre amb el seu partit 2-1 amb el Vilaseca. No cal dir que el Vendrell és, com el Reus ho va ser la setmana passada, un dels rivals directes per tal de poder aconseguir una d'aquestes 5 primeres places que donen dret a jugar al play-off d'ascens a Nacional Catalana. Recuperem part de la conversa que manteníem amb Carles Busquet, amb el tècnic del Club Petit Sitges, recordant precisament això, que ara cal anar a guanyar al Vendrell.
Ara nosaltres hem de pensar ja en el següent partit, que és Vendrell, que no és gens fàcil, i a partir d'allà el calendari és molt mogut i en principi ho tenim molt més de cara a tot, però ja veiem que qualsevol dia qualsevol perd i no pots fiar-te ja de... no pots especular si guanyem aquí, si guanyem allà, si es perd aquí. Hem d'anar a guanyar la setmana que ve, treballar a tope i tornar a sumar perquè l'equip ho necessita.
Per mi la clau està, doncs, Vendrell. Si es guanya Vendrell, ja potser el calendari i l'equip se lo creurà d'una miqueta més, no?
Sí, és important guanyar Vendrell perquè ells no van sumar ahir. Sí. Els tindria amb 9 punts, seria molt clau. Bàsicament perquè ja no ens apretarien per darrere, la cinquena plaça. I després, per exemple, Reus i Vendrell els hi queda encara jugar amb Congrés i Barça, els dos, sí. I nosaltres així difícil és la setmana que ve, tots són difícils, no? però ho tenim potser una miqueta més de cara, però ja et dic, qualsevol pot guanyar al final.
Bé, doncs algunes consideracions sobre el que en resta de campionat. Com a partit més complicat, el que juga aquesta nit, com dèiem, a partir de 2:15 a la pista del Vendrell. Un Vendrell que, com dèiem, és sisè classificat, té 43 punts, 3 menys que el Club Petit Sitges. A la seva pista presenta un balanç de 7 victòries, 3 empats i 3 derrotes. Allà hi han guanyat, per exemple, l'Espanyol, el Congrés i l'Andorra. El resultat de la primera volta va ser un ajustadíssim Club Petit Sitges 6, Vendrell 5, un partit que no es va resoldre fins als darrers instants del maig. D'aquesta jornada número 27 també destaquen els enfrontaments entre l'Igualada i el Barça, l'Andorra amb l'Espanyol, el Reus Santa Perpètua i el Belllloc, que en rebrà el Congrés. Ara mateix, recordem, després d'aquestes jornades que portem disputades, tantes com 26, el Club Petit Sitges és cinquè a la classificació, empatat a 46 punts amb el Reus Deportiu, que va ser l'equip que el va guanyar 7-8 dissabte passat aquí a Pinsbens. El Vendrell ocupa la sisena plaça, com dèiem, té 3 punts menys que els sitgetans. Per tant, partit clau de cara a afrontar amb les màximes garanties aquesta recta final del campionat. Un cop passi aquesta jornada, recordem, després de la Setmana Santa, al Club Petit Sitges encara li quedaran 2 partits seguits aquí a Pinsbens, davant el Vilaseca i també davant el Monjos, i tancaran el campionat jugant a la pista del Santa Perpètua. Recordar també de la jornada d'hoquei patins que l'equip sènior B, la segona catalana, juga a la pista del Club Petit Cubelles. Ho faran aquest diumenge a partir d'un quart d'una del migdia. També el juvenil juga, en aquest cas, la tornada dels quarts de final de la Copa Federació. Ho farà davant el Casanenc demà dissabte aquí a Pinsbens a partir d'un quart d'una del migdia. Recordem que el partit d'anada els nois del Club Petit Sitges ja es van imposar per 2-3. Per tant, avantatge en aquests quarts de final de la Copa Federació. Per la seva part, el Benjamí rebrà el Mataró, partit que es jugarà demà dissabte aquí a Pinsbens a partir de 4:45 de la tarda, i finalment el pre-Benjamí, que en rebrà l'Arenys de Munt, també aquí a Pinsbens, demà a 8:15 al vespre. I amb tot això, que no és poc, és el menú que completa amb aquest cap de setmana esportiu. El darrer ja endavants no entrem en ple període vacacional de la Setmana Santa. De moment, nosaltres ho deixem aquí, arribant gairebé al punt de les 5 de la tarda, desitjant que passin tots vostès un bon cap de setmana. Sort a tots els que competeixen a nivell esportiu. I ens retrobem el proper dilluns a partir de les 4 de la tarda en una nova edició del Temps de Descompte. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.